Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan passava un minut de les 7.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, bueno, bon Sant Jordi.
Exacte, l'enhorabona per la part que et toca, perquè avui ets un home que estarà tot el dia signant amunt i avall, sol·licitat amb Geopolítica de l'Espai, que és la teva última publicació, però en tens una pila. De seguida m'expliques on seràs, per si algun oient et vol venir a veure, Joan Anton. T'agrada Sant Jordi? És un d'aquells dies que... Bé, sí. Hi ha gent que per molta gent avui és el millor dia de l'any.
Sí, jo sempre l'he gaudit, haig de dir, no sé, passejar, i sobretot també t'ho haig de dir quan cau un dia feiner. No, perquè és com aquella sensació d'anar a la feina però després sortir, aquells carrers plens, bueno, a mi sempre m'ha agradat moltíssim, molt.
Sí, a mi tampoc m'agrada que caiguin cap de setmana a Sant Jordi.
No.
Però bé, l'any passat i aquest ens ha tocat, i a més vol dir que ens toca fer programa, vull dir que encantat de la vida, però perd l'essència, no?, una mica.
Sí, jo penso que sí. Era allò de dir, no és festa, per tant, anem a currar, però ens ho muntem bé per sortir al migdia i trobar-nos amb la parella o els amics, o a la tarda sortir d'hora i passejar. És molt, molt bonic. Penso que és una de les coses més boniques que tenim.
Geopolítica de l'Espai, l'últim llibre del Joan Anton Català. On seràs avui signant, Xavier? Xavier, mare de Déu. Joan Anton, perdona, digues.
A les 10, a Bacus, això està a Passeig de Gràcia, en Provença. A les 11, a l'EFNAC del Triangle. A les 12, al nou grup editorial, que estarem a Passeig de Gràcia davant del número 17. A les 13, a Ona Llibres, entre Pau Claris i Gran Via. A les 16, al Tahir, Passeig de Gràcia amb Diputació. A les 17, a Llibreria Horitzons, a Passeig de Gràcia entre Provença i Rosselló. I a les 18, a la Casa del Llibre, a la parada del Passeig de Gràcia.
A veure si tens temps de dinar, Joan Anton, amb aquesta
agenda. No, sí, sí que n'hi ha, sí. Ah. Sí, no sé si t'has fixat, a la una signo, a les quatre signo, per tant, entremig, ja m'he muntat el dinar amb la família, que és el que anirem a celebrar el Sant Jordi amb la família.
Avui amb el Joan Anton Català, aprofitant que és Sant Jordi, aprofitant que és el Dia de la Rosa i del Llibre, recomanacions literàries, però científiques. Va, anem amb un clàssic per arrencar, Joan Anton, que és Stephen Hawking.
Sí, no, aquest no podia fallar. Recordem que anem a donar llibres recomanats que no, a veure, no són actualitat, perquè no, bueno, són clàssics, molts d'ells veurem ara que són clàssics, però que estan...
No pateixis, que avui tindrem aquí els més venuts, el
Perfecte.
Xavier Bosch, el Jair Domínguez, la Marta Orriols, vull dir que aniran passant tots en algun moment o altre.
Molt bé.
Vull dir que ara el que farem seran científics i autors que no necessàriament estan vius.
Exacte, i que són llibres, en principi, per tots els públics, excepte alguna puntualització que faré en algun d'ells. Mira, aquesta primera, La teoria del tot. Teoria del tot de Stephen Hawking. És aquest clàssic que no pot fallar. A més, tenim edició catalana, gràcies a l'editorial Cossetània, La teoria del tot. És un llibre de molt fàcil lectura, conté el resum de 7 conferències que va donar en Hawking sobre l'univers. Aquí surt des del Big Bang, forats negres, tot aquell tema del temps que algun cop hem parlat. Ja et deia, és de molt fàcil lectura per tots els públics, en un llenguatge molt planer, 150 pàgines. Per tant, ja veus que és un llibre... Sí. Si alguna cosa li puc trobar, allò de pega, de dir, home, és que a vegades et dona la sensació que voldries saber més. Això pot passar en algun lector que estigui en un dels 7 capítols i de sobte digui, tot plegat, digui, home, doncs aquí m'agradaria que en Hawking aprofundís més. No és la idea d'aquest llibre, però afortunadament després hi ha molts llibres on pots aprofundir. Per tant, llibre excel·lent per això, tenir una ullada així a l'engròs de l'univers, dels forats negres, del temps.
O sigui, una introducció, però clar, d'una autoritat com és l'Stephen Hawking, no?
Absoluta, absoluta. A més, ja et dic que és la transcripció de conferències que ell va fer. Per tant, no és que ell escrivís això expressament, sinó que eren conferències adreçades a un públic molt divers. També és possible que estiguis llegint un d'aquests capítols i que hi hagi algun terme que se t'escapi, tot i que t'haig de dir que no hi ha fórmules, no hi ha matemàtiques ni aquí ni res. Però a l'inrevés també, al contrari, et pot passar que estiguis llegint i aquella part la trobis massa simple pel que tu volies. Bé, però està, ja et dic, molt bé com una introducció per agafar la idea a l'engròs de l'univers.
Per tant, arrenquem amb la teoria del tot de l'Stephen Hawking. Primera proposta. Pels amants una mica més il·lustrats que tinc curiositat sobre l'univers, una altra proposta és Galàxia, de National Geographic.
Oh, aquest llibre, Roger, aquest llibre. Mira, en veurem alguns d'il·lustrats, d'aquests que són de gran format, saps? Aquests grossos que pesen i que tenen molta fotografia o molta il·lustració i poca lletra, que són una delícia. Són aquests que t'has de seure obligadament al sofà, primera perquè pesen, però després per poder-los gaudir. Aquest és...
Aquests són els que li llegeixo jo al meu fill, però clar, encara no en té un borrall.
Bueno, estic segur que mentre li llegeixes tu estàs gaudint de les il·lustracions i les fotografies. Aquest es diu Galàxia, està en castellà, és del National Geographic, té 324 pàgines i comença...
Una mica massa llarg per ell, encara, sí.
Sí, potser per ell sí, però ja veuràs, és d'aquells que més no cal que vagis en un ordre definit, tu el pots agafar i l'obres per on tu vulguis. Ell fa un recorregut, aquest llibre fa un recorregut des de la Via Làctea, per això es diu Galàxia, des de la Via Làctea ens explica la galàxia on vivim, i després va fent zoom cap dins, a on ens trobem, el Sol, el sistema solar, la vida i la mort dels estels, els planetes del sistema solar, però tu el pots enganxar i el pots obrir per on tu vulguis i el gaudiràs infinitament, aquest llibre, per tots els públics. És un excel·lent regal, per tant, són aquests llibres que per regalar a alguna persona que li agradin aquestes coses està molt bé. A més, com que porta el segell National Geographic, això ja et dona una idea de qualitat. T'haig de dir que jo un dels meus llibres el vaig fer amb ells, el vaig fer amb segell National Geographic i vaig haver de treballar amb il·lustradors del National Geographic. I és allò de que els dius, home, a mi aquí m'agradaria una il·lustració d'aquesta mena, no? I ells et fan propostes i tu, des del punt de vista científic, has de veure que allò quadri. I és com un... no és un tirar i arronsa exactament, però és un procés d'aproximació. I són excel·lents. És que és una gent, de debò, eh? Bueno, ja ho coneixem, que haig de dir, del National Geographic. Però en aquest llibre és boníssim per regalar, autoregalar-se també.
Avui amb el Joan Anton Català, recomanacions científiques literàries. M'interessa la cosa de l'exploració espacial. Més enllà del teu, que recordo que en tens un vinculat a l'exploració espacial, que són les 100 històries de l'aventura espacial, què més ens portes, Joan Anton?
Bé, si encara superant el que acabo de dir al National Geographic, un que es diu Moonfire, del Norman Mailer. Ara explicaré qui és el Norman Mailer. Aquest llibre és una veritable passada. Aquest no pot faltar. Si algú n'heu d'apostar, és aquest. Per tots els públics, novament, és un llibre de gran format, il·lustrat, que agafa la història de l'Apolo 11 amb imatges inèdites, fotografies inèdites d'aquella època, prèvies, ja quan comença el programa espacial americà, tota la preparació de l'Apolo 11 i, posteriorment, l'arribada a la Lluna. I ja et dic, té unes fotografies que és que és fascinant. Tu agafes obres i et quedes mirant aquelles fotografies, tot el que contenen. És que és brutal. Moltes, com et dic, són inèdites. L'escriptor Norman Mailer va guanyar 2 Pulitzers, és considerat com un dels periodistes literaris més importants que hi ha hagut. El va contractar la revista Life a l'any 1969 per cobrir aquesta missió de l'Apollo 11. I d'aquí és on surt el llibre. Ell explica en primera persona tot el que viu mentre s'està cobrint mesos abans de la missió, mentre està cobrint això, les rodes de premsa, les que va... com troba l'ambient, com coneix els periodistes i els polítics d'aquella època. Tot el que jo pugui dir d'aquest llibre serà poc. Ja et dic, és un d'aquells llibres que és que no pot fallar. 345 pàgines, quina més de bona, i l'últim cop que ho vaig mirar per Amazon, aquest llibre costava 38 euros. Jo, vaja, és que ho trobo una ganga absoluta, ja et dic, eh? Està en castellà, per tant, perfecte. Podria estar en català, encara que hagués estat més perfecte, però com a mínim està en castellà. Ja et dic, és un llibre al·lucinant.
En anglès, va. Si estan fascinats per tot l'univers, NASA. Hey. Innovation, the NASA Way, del Rod Pyle.
Sí, Rod Pyle. Aquest llibre repassa en molt de detall com es van fer algunes de les grans innovacions a l'exploració espacial de la NASA, que van ser desafiaments d'enginyeria increïbles, alguns els hem parlat en aquí el programa, per exemple, com es van dissenyar els sistemes d'aterrament rebotant amb coixins d'aire dels robots Opportunity o Spirit a l'any 2004 a Mart, com es va dissenyar el mòdul lunar de l'Apolo, i com després aquest mòdul lunar va salvar la vida dels astronautes de l'Apolo 13. És un llibre per tots els públics, tot i que està en anglès. Aquest sí que jo sàpiga, no està traduït ni al català ni al castellà, però és un llibre molt bo. I es pot llegir també amb el capítol que a tu t'interessi, doncs aquesta innovació vas i la llegeixes, i t'haig de dir que, a més, és un llibre molt bo de tornar-te-la a llegir passat un cert temps, és d'aquells que has llegit, t'ha agradat, l'has deixat, i de sobte, no sé, revisant el trobes, i dius, ai, vaig a tornar-me a llegir, i tornes a gaudir d'aquelles explicacions de les innovacions tan tremendes que ha aconseguit a fer la NASA amb alguns dels grans projectes espacials. Mm.
Va, més propostes de llibres científics. A veure, Joan Anton, anem a la física, potser?
Sí, anem a la física.
Doncs va. Sí, música, exacte, música, música, perquè quan entra la física, la ment també a vegades ens demana una mica més. Un tema que tractem sovint en aquest espai, si la gent no en té prou amb el que expliquem aquí, una bona lectura complementària és The Order of Time, del Carlo Rovelli.
Sí, aquí hi hauria molts llibres de divulgació de física, però com que n'hi havia tants, vaig dir, vaig a triar-ne un que sigui una mica diferent, que doni una mica de color a tot això, i és aquest, sobre el concepte del temps. És un llibre que té 213 pàgines, però és molt peque, així com els altres que hem parlat tenen de format gros. Aquest és molt, molt petit, en lletra gran. Per tant, les 213 pàgines te les poleixes força ràpid i posa en evidència que poca cosa sabem del temps. I fa un repàs històric des de la mitologia, des de conceptes de termodinàmica, què és la fletxa del temps, perquè el temps només va sempre cap endavant, la mecànica estadística. L'escriptor és un físic italià que és molt reconegut, un físic teòric italià, i ell fa un esforç, es nota que fa un esforç per explicar una cosa que és molt complexa d'una manera simple. Jo diria que és per tots els públics, tot i que en alguna part és necessari disposar d'uns certs coneixements científics bàsics. Per tant, jo diria, és un llibre per tenir un llibre diferent de física, molt centrat en el concepte del temps, on hi ha unes parts que les llegeixes fàcils, les altres que et fan rumiar una miqueta més.
I si en comptes de la física volem tirar per la bioquímica, què ens proportes?
Mira, The Vital Question, que és d'un científic, a més divulgador britànic, es diu Nick Lane, sobre la bioquímica de la vida i els seus orígens. Com et deia, Lane és un reconegudíssim divulgador científic britànic i investigador, i en aquest llibre explica com la vida va saltar fa milers de milions d'anys des de les primeres formes unicel·lulars cap als eucariotes, que som nosaltres, és a dir, cèl·lules ja complexes i després multicel·lulars, en una explicació superapassionant per com de detallada és. També explica la hipòtesi, que avui ja no és una hipòtesi, ja ho tenim totalment acceptat, com dues cèl·lules antigues van decidir cooperar, una es va menjar a l'altra, la va posar a dins, aquest bacteri va quedar dins d'una altra cèl·lula i aquest bacteri s'ha convertit en les nostres mitocòndries que tenim dins de totes les nostres cèl·lules que produeixen l'energia. Ho explica amb molt de detall. També defensa, t'haig de dir, fins aquí, diríem, és molt, molt interessant, però ara ve la part on ell defensa les seves pròpies hipòtesis sobre el lloc on va aparèixer la vida. Recorda que li vam dedicar un capítol en això? Doncs ell diu, jo crec que van néixer en llocs similars al que dèiem la ciutat perduda, que eren aquella cosa que vam explicar sota els oceans. I és cert que ell en aquesta part del llibre diu, ei, que això és el que jo penso, però no tothom està d'acord amb mi. I t'haig de dir que no tothom està d'acord amb ell, efectivament. Vaig parlar, aprofitant l'any Joan Oró, amb un dels seus rivals, entre cometes, en això, que és el bioquímic britànic John Sutherland. Ell no hi està gens d'acord en aquesta part i defensa que la vida va aparèixer en tolls de superfície, una cosa que Lane, en el seu llibre, també diu que no, que desmenteix. La cosa potser més divertida és que jo al Sutherland li vaig dir, escolta'm, tu has escrit llibres de divulgació explicant tot això al públic general? I em va dir, no tinc temps, alguna vegada ho havia pensat. Li vaig dir, doncs si no ho fas, només llegirem Nick Lane, és a dir, només llegirem el teu rival. Has de fer llibres de divulgació adreçats a tothom. I va dir, oh, doncs potser sí que ho hauria de fer. Bueno, de moment no ho ha fet, però el de Nick Lane està molt bé. Està en anglès, el pot llegir qualsevol que tingui interès concret amb el tema de com va aparèixer la vida a la Terra, i aquí sí que s'ha de tenir una miqueta, però no gaire tampoc, de coneixement de ciències.
Estem explicant que som a l'any Joan Oró, que és un dels científics que tenim a Catalunya que tant ens costa també reivindicar. Ens proposes alguna cosa en aquesta línia?
La biografia, una de les biografies que ha reeditat la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació del Miquel Pairolí, es diu Joan Oró, el llibre, i és això, la biografia, que ja n'hi havia una versió, però que ara s'ha tornat a reeditar amb honor de la commemoració de l'any Joan Oró, perquè la primera edició es va escriure quan en Joan Oró encara era viu, i ara doncs, s'ha acabat de completar la part darrera del llibre, i és un llibre que és de format petit, fàcil de llegir, una biografia molt bonica de la vida i de l'obra del Joan Oró.
I a més, per exemple, ja això és un bonus track, si volem fer genètica.
Clar, aquí anem a altres. Genètica, que és la revolució que ens ve, eh? La genètica és una onada que ens ve increïble de revolució. Un que es diu Conceptos de Genètica, no es podia dir diferent. Un llibre també molt clàssic per tothom qui vulgui saber.
El títol no és el més atractiu de tot, eh? A vegades ens falta titular
sí,
bé, eh?
Sí,
pel que fa a la ciència, perquè dius, ostres...
Cert, cert. Bueno, aquest, de fet, aquest no necessita gaire titulació perquè, fixa't que la titulació la porta dins. Són 998 pàgines.
Uau.
Amb tot...
A mi si em regala això la meva parella avui per Sant Jordi, no sé si és un regal, una cosa bastant enverinada. Eh?
Atenció, no regaleu aquest llibre al Roger Escapa. No, però t'haig de dir, tot el que es necessita saber sobre genètica és dins. I aquí va adreçat. No aniria tant al públic en general, tot i que hi ha algun capítol que sí, eh? Aniria, bàsicament, a estudiants de grau, de medicina, de genètica, de biologia, o gent afí, eh? Gent que tingui un cert interès, un cert coneixements en algun d'aquests àmbits. En esquemes, il·lustracions, exercicis, resums... Buah, és una passada, i te'l pots llegir amb l'ordre que vulguis. Pots anar totes les 998 pàgines de la primera a la darrera, o anar a l'índex i dir, ah, m'interessa saber això dels cromosomes, o com s'empaqueta l'ADN dins de les cèl·lules, i vas cap allà. És un llibre, de debò penso que és interessant per tothom qui vulgui aprofundir amb el tema de la genètica.
I si volem aprofitar, per exemple, la història de l'evolució humana, també amb il·lustracions, que això sempre ajuda a vegades.
Sí.
Alice Roberts, qui és aquest personatge?
Alice Roberts ha escrit un llibre que es diu Evolution, the Human History, i com deies, és un llibre il·lustrat, molt impactant pel tema de les il·lustracions que porta, sobre l'evolució i la història dels homínins, és a dir, dels nostres avantpassats, per tots els públics. Aquest clarament és per tots els públics, molt divulgatiu, i segueix per ordre de cronologia a l'arbre familiar, això, dels nostres avantpassats. Es pot fullejar tranquil·lament, hi ha text, però guanya la il·lustració, és a dir, predomina la il·lustració, que crida molt l'atenció, i potser de les coses que més crida aquest llibre l'atenció és que han fet un esforç en reconstruir el rostre, la cara, el cap, de cadascuna de les espècies que explica. I és boníssim perquè quan admires aquestes reconstruccions, que se suposa que estan fetes científicament, vull dir que ja t'ho explica com les fan, dius, hosti, jo aquest paio el podria veure pel carrer i no sabria que és un Homo erectus, saps què vull dir? Vull dir que veus fesonomies que et són familiars i que ens costaria, nosaltres que no som uns especialistes, suposo que una persona especialista de seguida veuria que els pòmuls i que l'alçada del front no, veuria coses, però els que no ho som ens podria passar absolutament com mig desapercebut, i és molt, molt bonic de fullejar i sobretot d'entendre aquesta evolució que hem tingut a l'Homo sapiens, fins que hem arribat a ser Homo sapiens, tot el que va anar per darrere de nosaltres.
Va, i per rematar-ho tot plegat, home, això sí que és un clàssic, Joan Anton, que no sé si està passat de moda o no, però tu continues reivindicant. És el Contact del Carl Sagan.
Això és una novel·la. Per tant, anem a una novel·la, la novel·la escrita per el divulgador científic, penso, més important que ha donat el segle XX, Carl Sagan, i suposo que molta gent coneixereu la pel·lícula, és la de la Jodie Foster i el Matthew McConaughey, per cert, una pel·li molt, molt fidel al llibre original. Sabem que és una obra d'un contacte amb els ETs, que rebem un senyal de fora i fins i tot la Jodie Foster, la protagonista, i viatja per conèixer-los. És un llibre científic, en una base científica tremenda, molt ben treballada. És un llibre per somiar, per inspirar-se. És una novel·la, per tant, no hi ha problema, no hi ha cap dificultat en seguir-lo, i sí que ja té uns anys, però per mi continua sent un llibre d'aquests que, si mai no l'has llegit, s'ha de llegir algun cop.
Propostes científiques avui en format llibre amb aquest dia de Sant Jordi, que estem arrencant tot just amb el Joan Anton Català. Joan Anton, va, per tancar, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs mira, avui Sant Jordi tenim un espectacle. Al cel, una fina lluna creixent se situarà visualment al costat del brillantíssim Venus. Espectacle absolut, això s'ha de fotografiar. I durant els dies que venen, els pròxims dies, la lluna ja anirà creixent més i s'anirà elevant per sobre de Venus. Però avui és el dia de fer la fotografia.
Fantàstic, Joan Anton. Cuida't molt, que tinguis molt bon Sant Jordi. Bona jornada.
Gràcies, igualment.
Ara tornem al suplement.